El gall del monestir.
Temps de tertúlia, els engobat a fons, la tertúlia dels divendres del gall del monestir, que, doncs, estranyament, avui no completa la convocatòria. Dic estranyament perquè és la tertúlia que més compleix, no?, amb tots els seus participants. Avui farem un cara a cara, si us sembla, amb el Cristian Treceño. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I el Víctor Alexandre. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Sí, avui tenim tres baixes, amb la qual cosa ens han deixat reduïda la tertúlia a menys de la meitat.
És veritat, sí.
Però vaja, parlarem dels temes d'actualitat, que d'això es tracta. I si us sembla, comencem per la qüestió política, el tema que hem anat abordant al llarg de totes aquestes setmanes i des del curs passat, ara ja amb nou president al Parlament de Catalunya. M'agradaria saber què us sembla el nou president, com respira i que parlem també de les opcions, perquè ara ja està fent la ronda de contactes amb els partits. M'agradaria saber com veieu la possibilitat que al final s'investeixi Carles Puigdemont, i si no és Carles Puigdemont, quina és l'altra alternativa o quina és la solució?
A mi m'agrada, bé, el que em transmet és positiu, el Roger Torrent. Jo no el conec personalment. Tampoc el coneixia així políticament, no sabia exactament com funciona en el dia a dia políticament parlant, però tal com, no només pel discurs, el discurs que es fa, que és protocol, no?, de protocolari del Parlament, que em va agradar, sinó també per després les entrevistes que ell ha concedit a mitjans de comunicació. Tal com ell parla, com s'explica, és una persona, doncs, que, saps, que transmet conviccions sòlides, és una persona que s'expressa molt bé les seves idees, les transmet molt bé, perquè a vegades, doncs, hi ha gent teòrica que quan ha d'articular allò que
li costa,
que té a dins, doncs li costa. No és el cas, i bé, clar, és un home d'Esquerra Republicana, és lògic que no agradés, doncs, als amants de l'article 155, no? És normal, però bé, és al seu lloc, justament per raons democràtiques, de manera que a qui no li agradi és així. A vegades no ens agrada qui mana en altres llocs i ho hem d'acceptar. A partir d'aquí, això que dius de la investidura, bé, ell ja ho ha dit, és favorable al mandat de les urnes. I les urnes van dir que Puigdemont havia de ser el president de Catalunya i tot està inclinat cap aquí. Fins i tot a Europa hi ha posicions favorables, perquè les urnes són les que manen en definitiva. Però, de tota manera, també ha dit a Espanya que no ho pensa consentir. És a dir, que el que han dit els catalans amb el seu vot a les urnes, doncs no ho pensa respectar. Cosa lògica, perquè no ho ha respectat mai. És a dir, que no, quan no li agrada el resultat, doncs
no et sorprèn.
No, elimina tot el govern, el treu fora i diu aquí manem nosaltres, de manera que ja és normal que faci això. Li costarà explicar com és possible que un president que ha estat escollit i per les urnes, doncs, com que no és del seu gust, no pugui governar. Que hi poden haver altres candidats? Sí, no hi ha... Per això no és problema, per manca de candidats, perquè Puigdemont era un desconegut per la majoria de la societat catalana, que no fos de Girona, etc. Era una persona bastant desconeguda.
Sí, com en el cas d'ara del president.
Sí, i de cop i volta, doncs es va veure que era una persona, doncs, intel·ligent, una persona altament competent i amb conviccions. I passarà el mateix amb això que dius amb el Roger Torrent. tothom tenia la Carme Forcadell, i penses, oh, clar, se'n va aquesta persona, d'acord, és una persona vàlida, però el país en té moltes. I en 4 dies aquella persona que no coneixia ningú comença a ser coneguda i hi ha molta gent la veu necessària en aquell lloc. De manera que poden aparèixer altres persones, eh? Vull dir que no... I si aparegués la senyora Marta Madrenes, l'alcaldessa de Girona, per exemple, que és una persona amb unes conviccions solidíssimes, que deu agradar molt poc, vull dir, el triangle PP-PSOE-Ciudadanos és una persona que ja ha dit, fa gaire, ara va fer un discurs dient que el cos municipal s'aixecarà sempre, és a dir, sempre que es presenti el senyor Millo i tota aquesta cort d'Espanyola en actes públics de Girona, tenen la porta oberta a anar-hi. Però quan ho facin, el cos municipal de Girona, ella al capdavant, s'aixecarà i marxaran de la sala. No faran el peripé a les persones que van anar a Girona a apallissar el poble i que, a més, no han rectificat mai. Que no pensen rectificar, sinó que no només no rectifiquen, sinó que diuen que és mentida, que era la gent que els apallissava a ells. No?
Després parlarem d'això.
Això la Marta Madrenes, em sembla un discurs molt, molt, molt positiu.
Tu com ho veus, Cristian?
No tinc res a afegir, de fet.
Tampoc, m'imagino que tampoc no coneixies el president.
No, i tampoc em sorprèn, no, la reacció... A veure, em sembla una situació una mica de los muñecos del Guinyol, arribat a aquest punt.
En quin sentit?
Dels spitting image. Que és molt... Tot i lo tràgic que és, en realitat, és molt còmic l'enrocament que ha fet el PP, no? Tu veus les declaracions del Rajoy per la televisió, quan està dient que és que... Bàsicament el que et ve a dir és que o els catalans fan el que nosaltres diem, o fins que no ho facin, nosaltres no traiem el 155, no? Hi ha moltes maneres de dir això. La manera, jo no sé si vau veure les declaracions del Rajoy, però és que t'ho juro que semblava un titella. O sigui, la manera d'argumentar... Semblava la rebequeria d'un nen de 4 anys. La manera de dir-ho.
Jo vaig veure, sí.
I que dius... Perdona? O sigui, ja és... Jo crec que si Valle Inclán ara aixequés el cap, no escriuria una obra, transcriuria la realitat.
Seria més fàcil.
No li caldria fer res més. No? Potser ficar algun alexandrí pel mig i escriure algun vers.
Però esperpèntic.
És esperpèntic, absolutament. Mm-hmm. És absolutament esperpèntic a la situació del país i és esperpèntic com els espanyols ho aguanten. És incomprensible. O sigui,
Sí, però penso una cosa, Cristian. No només ho aguanten, sinó que han votat Ciudadanos. És a dir, la puja de Ciudadanos va en detriment del PP espectacularment, sí. També del PSOE, però sobretot del PP, perquè hi ha molta gent votant de Ciudadanos que vota Ciudadanos perquè considera tou el PP. O sigui, el que ha fet el PP els hi sembla tou. I clar, com Rivera pot anar dient el que vulgui, perquè com que no té bagatge de govern anterior, saps?, doncs va dient, clar.
Jo això ho desconec. Jo a vegades també penso que hi haurà gent que és de dretes i que que té una ideologia, doncs que i particularment no comparteixo, evidentment, però que, escolta'm, per a gustos colores, les ideologies de la gent, si hi ha una persona conservadora, de dretes, veu el que ha fet el PP, ho veu com un cas de corrupció i com un cas... flagrant de la corrupció més absoluta i de la delinqüència més descarada, a qui votes?
Clar, com que l'altre no té bagatge encara de corrupteles perquè no ha tingut poder...
Clar, doncs votes a Ciutadans. Clar. És que aleshores jo suposo que hi ha una barreja del que tu dius, però també hi ha de l'altre. A mi m'agradaria pensar que no tothom... O sigui, jo no demonitzo la dreta, en general. Crec que hi ha una part de les dretes que no està bé, hi ha una altra part de les dretes que jo no comparteixo, però que, escolta'm, hi ha gent sensata també que pensa d'una altra manera, no? Igual que hi ha gent que jo no comparteixo la seva manera de pensar que és d'esquerres, eh? Vull dir, perquè tampoc em sembla bé com opinen, el que opinen i el que fan. Però, clar, ara mateix, o la cosa peta i haurà de petar, perquè quan les coses no es fan bé acaben petant.
Un altre cop.
Oi, quina sortida queda, a veure. Hi ha hagut una gent que ha votat amb un prop del 80%, el 84%.
Més, 82%, jo, em sembla. Sí.
Jo he sentit del 79 al 84%, depèn de quin mitjà dona la notícia. Però és igual, 82%, em sembla bé.
Sí, sí.
Un 82% de la població ha votat. Si comptes la gent que està malalta, que ja pot ser un 18% de l'electorat, més o menys, en plena... Hòstia, és que ha votat molta gent, eh? És que ha votat gairebé el 100% de l'electorat.
Jo crec que han anat
actiu.
Els malalts i tot.
Sí, sí, sí.
Vull dir, amb aquesta participació...
Sí, però ja,
si qui s'ha quedat, gent... qui s'ha quedat a casa...
I el que no vota, el que no vota mai, també hi és.
Sí,
hi
clar.
Sí, no... sí, sí, però em refereixo que ha votat gairebé el 100% de la població políticament activa, sota el meu punt de vista.
Ha votat la minoria silenciosa, que deien alguns.
Sí,
exacte. També.
Sí, també. Sí, sí, sí. Vull dir, que ha votat... És difícilment... És superable aquest percentatge de vot. Surt un resultat que és claríssim de la voluntat popular i tu continues enrocat en una situació i a més has creat una situació que és difícilment salvable sense baixar-te els pantalons, que sabem que no ho faran.
Clar, perquè ha arribat un punt en què fer el contrari del que diu ja és simbolitza això, la baixada de pantalons.
Clar, a veure, això és com la situació d'un matrimoni que s'ha deixat corrompre. S'ha deixat corrompre amb petites faltes de respecte fins que arriba un moment que una de les dues parts decideix trencar i l'altra no et deixa. Amb la complexitat que no és un matrimoni, és un país, i aleshores hi ha molts més interessos implicats. Arribat a aquest punt, què acostuma a fer la part del matrimoni que està... Qui domina és qui es queda a casa.
Clar.
I l'altre és qui fuig. O qui fuig, o qui demana ajut a la llei i l'empara.
Qui domina és qui imposa la seva llei.
Correcte. Però vull dir,
el que passa
que aquí hem fugit, però el país es queda. Què fots?
No, però és que l'empara de la dona que vol fugir de casa, és quan l'altre li diu tu d'aquí no surts,
o la dona o l'home, eh?
Sí, però vaja, en aquest cas jo diria que és el personatge feble, la víctima acostuma a ser dona, normalment en qüestions de maltractament, i Catalunya ocuparia aquest paper, diguéssim, el paper femení davant del paper masculí que representa l'Estat. El recurs entre dues persones, del conflicte així, quan sorgeix entre dues persones, és doncs recórrer a la llei, no? A través d'un advocat i bé, buscar la llei, que la llei t'empari i obligui l'individu en qüestió a que faci no sé què. Però què passa quan el dominador és la llei? És a dir, quan has d'apel·lar a la llei, has d'anar a trobar-lo a ell, te'l trobes darrere la taula.
Passa
no?
Una cosa que és el que ha passat en el 90 i... en la major part de casos, que hi ha hagut una intenció d'independitzar-te d'un estat. Sobirà.
Ja, sí.
O sigui, això...
En molts casos ha estat sempre bèl·lic.
Bèl·lic. O amb...
Un bany de sang. És a dir.
Sí, sí. O sigui...
Casos com Noruega i Suècia, això són contadíssims.
Clar. O la independència de Finlàndia, també, que va ser molt més enrere, però... No.
El que està clar és que la feina que té per endavant el nou president del Parlament és força complicada. O sigui, ha de tancar un cercle que per molt que vulguis allò forçar, serà difícil que trobi l'encaix.
Perquè formem part d'un estat que no es diu Regne Unit o Canadà. Clar, és això.
Bueno, m'agradaria saber què hagués passat, eh? També en el Regne Unit, cuidado.
No, van tothom... votar. Van votar. I van
però l'estratagema va ser molt civilina, eh?
Van fer, evidentment, i Canadà, també. Déu-n'hi-do el que van fer els estats. Però es va permetre...
És a dir, amb no, això estem d'acord.
No sí. Es va arribar a l'absurd de dir tu no ets ningú i per tant no pots votar. Això no ho ha dit mai el Regne Unit a Escòcia. Vosaltres no sou ningú, els escocesos, no? Clar que no, hi ha una història. Però en el cas de Catalunya es diu vosaltres no sou ningú, no teniu història. Catalunya no és ningú, és només quatre províncies d'un estat espanyol i ja està. I per tant no hi ha catalans, sinó que hi ha espanyols nascuts a Catalunya. A partir d'això, que és profundament ofensiu i que no en reconeix, quina mena de diàleg es pot establir amb el dominador, amb el que et diu tu d'aquí no surts.
Sí.
Ja li va bé, en el fons, com que això que deies, no? el PP, clar, ha cremat els ponts i no pot anar enrere, perquè tot el que sigui anar enrere és com una reculada que, a més, li genera, li té un cost de vots, serà vist, percebut, com una rendició, i no pot anar més, no pot anar enrere.
I perquè té un cost econòmic, també, Víctor?
Sí, també ja es nota amb el...
Avui surt a les portades, i és que ahir el ministre Zoido va comparèixer al Senat per donar explicacions. Va donar explicacions de l'operatiu policial. La factura econòmica puja a 87 milions d'euros per aturar l'1 d'octubre. Zoido, a més, en la seva compareixença, va trobar exemplar l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, va culpar les víctimes, els polítics i els Mossos de la violència.
Clar, és que mira, jo durant els anys 90, amb les caigudes dels règims comunistes, vaig aprofitar, era una cosa que m'interessava, vaig aprofitar per viatjar molt per aquells països, no? Alguns que ja havia caigut al règim comunista i d'altres que si t'hi deixaven passar, doncs encara no, i veies el contrast. Al cap d'uns anys vaig tornar a Romania per feina i vaig flipar. I això us ho explico perquè tinc la sensació que, igual que Romania vivia amb una ficció imposada per la classe dirigent, Espanya està imposant una ficció. I això és propi dels règims autoritaris, sota els quals jo he tingut la sort de no haver-hi de viure mai, no? Però sí que els he visitat. I durant temps, i ho veus. I aquesta ficció eternitza un problema. I en el cas del Parlament català, o es respecta el que s'ha votat i es posa un ordre en el que la gent està sol·licitant, o aquesta ficció l'única cosa que porta és a problemes. Perquè pots idiotitzar la gent durant un període determinat de temps, sense sang. A partir d'un determinat moment necessites imposar no només la idiotització, sinó la por i la sang, perquè la gent no ho aguanta. Les ideologies són molt poderoses i els moviments que venen des de baix són molt poderosos. Aleshores, en països com podia ser probablement Espanya en el règim franquista, ho desconec, i a més era molt diferent, o en països com l'ex-Unió Soviètica, que van poder perpetuar un sistema dins de la pseudodemocràcia que van imposar perquè tenien el país, disculpeu-me l'expressió, però idiotitzats, hipnotitzats, tipus 1984 de l'Orwell, els hi va servir fins que no van sortir unes generacions noves que van començar a qüestionar allò perquè havien viatjat, havien sortit, tenien internet i tenien televisió. Aquí hi ha internet, hi ha televisió, el nostre jovent ha sortit, les universitats s'han implicat en el moviment, cosa molt important, perquè al principi, quan veies el moviment independentista, doncs la major part de gent era de la teva generació. Quan anaves a una reunió i tal, vull dir, els joves érem nosaltres, de 40 anys.
Ja, sí.
De cop i volta ha començat a sumar-se la gent jove, els universitaris. Això és importantíssim. Com vols mantenir aquesta massa social idiotitzada tant de temps? Com tens els sants, i ho sento molt, pebrots, de sortir a la tele i dir el que va dir aquest senyor? Com si les imatges no existissin, com si la gent no les pogués consultar. I ho diu tan impunament, igual que en els règims autoritaris. Exactament igual. És que és flipant. O sigui, tu anaves a Romania...
Bueno, tu saps la teoria aquella d'una mentida, tu la repeteixes i la segueixes repetint i repetint i repetint i al final te la creus.
Sí,
i el missatge...
Clar, sí, però a veure... Però no
encara
tothom...
diuen que el 14M va ser ETA, eh? Encara ho diuen. Perquè, clar, com que ho van reafirmar d'aquella manera, com que no pots tornar enrere perquè quedes en ridícul,
home,
aleshores
és que...
és qüestió de mantenir la mentida. És a dir, no, nosaltres estem convençuts que va ser ETA. Què no han de dir d'això, imagina't, no?
Doncs mira, el que diu Human Rights Watch és que l'1 d'octubre es va fer un ús excessiu de la força.
Ja.
O sigui, dos missatges totalment contraposats.
Però això que dèieu del senyor aquest, el soido aquest, senyor, sí. Quan, no és la BBC que l'entrevista?
Va ser proporcionada... No, però no, em sembla que no va ser el soido que va
entrevistar. No era el soido.
Era el d'exteriors.
Exactament, sí, però era el d'exteriors, no?
Sí, sembla... jo diria que sí.
Quan... És que vaig veure les imatges aquelles i ara no recordo...
I li estaven posant mentre
de
feia les declaracions...
Sí, i ell li deia que era mentida allò. I aleshores és quan el periodista de la BBC s'ofèn i diu, perdoni, aquestes imatges són nostres.
Dastis.
El Dastis, exacte. Sí, senyora, el Dastis. Diu, aquestes imatges són nostres. Ens està acusant de manipular imatges. I aleshores estàs empassant el gripau, oi? Però si diuen això, saps? No ho diuen només aquí, van pel món i van dient això. De tota manera, fixa't, hi ha un parell de coses. Per exemple, a part hi ha cinisme, clar, sense cinisme això no és possible, de dir, no, és que nosaltres ens vam apallissar la gent perquè ens havíem de defensar, la gent ens atacava. Clar, això ja és de cinisme. Jo recordo, portat el cinisme al paroxisme, recordo que quan hi va haver el tema aquella massacre de Tiananmen, de la plaça de Tiananmen, van entrevistar un representant del govern xinès a Catalunya Ràdio. Em sembla que en aquell moment era l'Antoni Bassas qui feia el programa del matí. I saps què va dir el xinès? Va dir, no, perdoni. A la plaça Tiananmen no va morir ningú. Allà no va passar res. Diu, això va ser en un carrer del costat. I es va quedar tan ample. Saps? Això és el cinisme.
Home, potser pensava que les imatges i la informació no havia arribat aquí, no? I ens podia vendre la moto.
Però clar, és molt fort, no? I pel que fa al senyor Zoido, clar, aquests 87 milions, ell diu... bueno, és mucho dinero realmente i tal, però...
Però hi ha un culpable.
Això, sí, però és que, clar, ell culpa.
Hi ha un culpable.
Culpa. Ell diu, clar, sense això nosaltres no hauríem hagut de gastar. I aleshores, fixa't que això, aquí podria haver-hi el col·lectiu Drets, el col·lectiu jurídic Drets, li podrien fer una denúncia per delicte d'odi, perquè fixa't com utilitza això per fomentar una catalanofòbia i diu que aquests diners els hauran de pagar tots els espanyols. Volem dir, no lo van a pagar solamente los catalanes o los independentistas, sino que lo tenemos que pagar todos nosotros.
Això ho va dir.
Està fomentant, perquè tota la gent s'indigni i que per culpa de los catalanes, exacte, tal. Està fomentant aquesta... Com manipula el pensament de la gent i com utilitzen aquestes qüestions en benefici d'unes idees absolutament, com deia el Cristian, absolutament totalitàries i feixistes, no? Clar, quin diàleg pots establir amb el totalitari? Si justament allò que defineix el totalitari és el no diàleg. És a dir, qui fa el que dic jo i prou, t'agradi o no. I aleshores, amb el 155, el que estan dient és... Si no es fa el que nosaltres diem, el 155 continuarà en actiu. I com que sembla... I com que percebem que vosaltres voleu fer Puigdemont president i teniu intenció de no renunciar a la independència... El 155 el veiem justificat i no el traurem mai.
És que no té, a veure, no té sentit la situació. No té sentit. Podria haver tingut sentit la reacció desproporcionada, sentit dins de la lògica de l'estat espanyol, la reacció desproporcionada del dia 21 d'octubre.
Del 21?
Era
de l'1 d'octubre.
De l'1 d'octubre, perdona. La gent diu que no. Jo és que m'esperava que hi hagués una reacció potser no tan bèstia, però era evident que alguna cosa passaria. A veure, tu no portes barcos plens de policia per deixar-los al port de Barcelona i de Tarragona. Això està clar.
No, i la Cospedal tenia les forces preparades.
No, està clar.
Les forces
armades. Aleshores, està clar que si tu estàs promovent trencar un país, el país en qüestió farà servir les armes que té al seu abast per evitar-ho.
Depèn de la cultura democràtica que tingui.
Sí, però arribat al punt en el que arribem.
És a dir, clar, tu el civil que posaves entre el matrimoni, no, no, no. Si l'altre és,
cultura...
és un violent, evidentment, utilitza les
segons
armes
cultura,
violentes.
Clar, segons
si no,
la...
parlarà amb tu, en reunirà i dirà, home, no te'n vagis perquè no sé què...
Farà servir unes altres armes, no
ara
violentes.
Seré més, ara seré més bo, no sé què.
Bueno, clar, et suborno amb tal, no sé què, el que sigui, val. En aquell moment era bastant probable que passés el que va passar, però un cop ha passat i convoques eleccions, i intervens al país, etcètera, 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 és un moment de... Ostres, si els ciutadans del teu país, perquè no ens hem d'oblidar que segons la ideologia del govern central som ciutadans amb el mateix dret que els ciutadans de Castella, de Galícia, d'Andalusia, d'allò on sigui, no? Doncs el que no pots fer és reduir-me a mi els meus drets com a espanyol. Què és el que m'estàs fent? Intervenint un resultat electoral. És a dir, si aquesta gent que diu que s'estima tant Espanya i s'estima tant els espanyols, que també està aquí i que són els que han votat a Ciutadans...
Vaja, vols dir que el 21D va ser una broma, no? Que vam anar a votar per...
No és que va ser una broma. El que vull dir és tan kafkià i tan retorçat que ara mateix no se sentin, agafin i diguin, bueno, escolta, m'ha passat això, s'ha votat això, molt bé, val? Ja ho hem intentat, no ha sortit, vale? Però, clar, és que no ha sortit, no és que Ciutadans hagi sigut la força més votada, ha sigut el partit polític més votat, individualment, però és que resulta que tu tens aquí un grup de partits polítics que són independentistes, que són els que més han votat, i et van dir claríssimament que es presentarien separats. Per tant, tens un gruix parlamentari que és superior a l'altra ideologia, no ens equivoquem. Aleshores, no fem demagògia i endrecem a l'assumpte. És que no puede ser, és que és impossible. És que jo t'ho juro que em sento ningunejat.
Per això deia que si era
una broma, com tothom,
si era una broma el 21D, no? Unes eleccions que la gent hi ha anat a votar, unes eleccions que aquestes han tingut el reconeixement de tothom, el que s'ha dit, unes eleccions, unes urnes dins la legalitat, perquè les altres hi havia una part que no les ha reconegut mai, es vota en una situació de legalitat i reconeguda i els resultats no s'acaben d'acceptar.
Sí.
Propi, podria ser d'una obra de William Shakespeare amb el To be or not to be, no? Però vaja, qui sap si algun dia fan de tot això una pel·lícula?
Sí, és el tema. Dona, escolta,
i tant que dona.
Els Estats Units, coneixem la història dels Estats Units, la pots llegir on vulguis, però és que, a més, molta gent en el planeta la coneix perquè ells mateixos l'han difós. I a vegades de manera molt autocrítica. No tot ha sigut glòries nord-americanes, hi ha hagut de tot. I hi ha un cinema independent que ha tocat aquests temes. És a dir, que clar que dona de sí. Nosaltres... Ara som actors d'això, no som observadors que mirem una cosa que va passar en la història de Catalunya. No, ara som actors i ens costa molt separar-nos d'això i veure-ho a distància. Però arribarà un moment en què tot aquest episodi, a part del seu dramatisme polític, tindrà també serà un meravellós material dramàtic per portar-lo a... el teatre o el cinema, per exemple. Clar.
Mira, ara que parlem de cinema, ja fa dies que se'n parla i que surten a la llum denúncies i més denúncies de dones contra directors de cinema als Estats Units. Bueno, el senyor Woody Allen, doncs també ja fa temps que se li ha criticat...
Això es va destapar, no sé si a finals dels 80 o primers 90, amb el tema de la
Mia Farrow. Però és que ara últimament s'ha generalitzat la denúncia, han anat sortint casos, però Woody Allen, que avui doncs, és un dels personatges que trobem a les portades dels diaris, sembla que bona part de Hollywood... li està fent una mica de bullying, no?, pels suposats abusos a una de les filles. Això ja no seria, suposo, sí, però... notícia, no? Perquè se n'ha parlat ja fa temps.
Però a Woody Allen, de fet, a Hollywood, ell mai s'hi ha sentit a gust. Ell no és un home de Hollywood, de fet, Woody Allen és un home de Nova York. És a dir, és un altre món, és un altre món. Encara que els designis de les majors i tot això també tenen el despatx a Nova York i a vegades talla el bacallà a Nova York, al marge del que es faci a Los Angeles, però ell és un home de Nova York, bàsicament, no és un home de l'Star System i no ha estat mai ben vist, perquè el seu cinema es considera en ells que no és un cinema que agradi gaire als nord-americans, un cinema més aviat europeu, més intel·lectual, agrada molt a Europa, a Catalunya agrada molt, a França agrada molt. Per tant, no, el rebuig aquest no crec que el visqui. Ell no va per Hollywood, ni es passeja ni va per Beverly Hills, ni té casa allà, ni tot això. Ara, el tema sexual... Bé, sí, esclar, la gent té clarobscurs a vegades i pensem que aquestes persones doncs, que estan... que sembla que siguin molt, molt conegudes perquè realment apareixen contínuament a la premsa i tal, a vegades pot sobtar que tinguin una altra vida que s'aparta de l'ortodoxia. A vegades hi ha satanitzacions d'aquests personatges amb raó, altres són falses a vegades, hi ha de tot, s'hi barreja tot. La veritat, no sé, clar, no sé.
Però vaja, sí. No sobta tampoc el fet que hi hagi aquestes denúncies o que hagués passat el que s'està denunciant en aquests casos. El que sí que sobta és que ara hagin començat a sortir una darrere l'altra, perquè...
Això passa tot arreu, sí, malauradament. Sí. El que passa que el que jo crec que és bo és que hagi començat un moviment on els mitjans de comunicació estan molt focalitzats dins del món de l'entreteniment i on hi ha una sèrie de personatges que simbolitzen determinades coses, sobretot pel jovent, i per una sèrie de valors de la societat consumista, i que en allà hagi saltat l'espurna, a mi em sembla molt positiu perquè hi hagi un canvi. Però no és una cosa pròpia del món del cinema. És una cosa pròpia de tots els mons, desgraciadament.
Del poder. Allà sí. On hi ha poder, sí, clar, a vegades el poder s'utilitza justament per coaccionar, per vincular la voluntat d'aquell que no forma part del poder i aspira a alguna cosa.
A qualsevol entorn laboral hi és. El que passa que com més descarnat és l'entorn laboral, més fàcil és jugar amb això. Com més vocacional i on més hi volca la il·lusió una persona, més fàcil és jugar amb això, desgraciadament. O com més poder hi ha, i més possibilitats hi ha de poder fer una cosa per aconseguir aquell poder. Aleshores, el cas del Woody Allen, jo no he llegit el diari, no sé què ha passat, a mi el que em sembla més fastigós que l'altre, per el que tu has explicat, a mi jo entenc que hi ha també un cas de pederàstia dins, no?, de la denúncia que ha sortit als diaris amb el Woody Allen.
Abusos de la seva filla.
Correcte.
No era filla, era filla de la Mia Farrow.
Sí.
No era filla d'ell.
Sí, igual, un adult amb una criatura.
Sí, sí, sí.
I a sobre, filla, és igual. És, això encara és més fastigós per mi. Això és horrorós, és horrorós. Sí. Jo no entenc aquí en cap el poder... O sigui, has d'estar malalt per fer això. Perquè per fer l'altre, no, crec que també has de tenir un grau de psicopatia, de no empatitzar amb l'altra persona, no? Però, hòstia, això és molt més greu. Perquè estàs jugant amb una criatura. I en l'altre que tu comentaves de Hollywood, ja era hora...
El tema és perquè s'ha trigat tant, quan segurament...
Perquè es va trigar tant?
Era conegut doncs, que això era un funcionament, diguem, més o menys habitual, que no vol dir que
és que jo no crec que sigui tan habitual,
No?
Compte, no. Jo crec que estem parlant d'una indústria que és molt gran i que pot haver certs personatges que ho han fet habitual dins del seu modus operandi, sí. Però també jo crec que hi ha molts professionals que això no ho fan, Jo fa 20 i pico d'anys que em dedico al teatre. I en comptades ocasions ho he vist.
Però a vegades les relacions aquestes de poder comencen en els que estudien teatre o art dramàtic, eh? Per part dels professors. Déu-n'hi-do, eh? El que poden explicar els alumnes...
Amb això tens raó,
sí, però no només, no només en aquest àmbit...
homosexual o heterosexual?
Professional. Quants casos se n'han donat de monitors d'escola? I ara no fa gaire, hi ha un recent a l'Escola Vedruna, a Gràcia.
És una cosa que està a l'ordre del dia, però tu dius que com és que s'ha trigat tant? Jo crec que... perquè ara...
És que no sé què ha canviat perquè ara sí i abans no.
No, és normal. És a dir, a partir del moment que apareix... Algú ha de trencar la llança, algú ha de vèncer aquesta operació de silenci, perquè, a veure, la víctima sempre... Dir això sempre és una vergonya, li costa dir-ho públicament, saps que serà un... Si ets famós, saps que allò serà una bomba. A partir d'aquell moment... És a dir, has de començar a reviure el passat... tindràs problemes, i per això la gent guarda silenci. A partir del moment que apareix algú que trenca aquest silenci i diu, jo ho dic, com que ets molt famós, realment surts als mitjans de comunicació i crees un mimetisme, fas que molta gent, doncs, automàticament, altres que estan que han viscut la mateixa experiència que tu, que també són coneguts però que no ho deien, ho diuen, jo també. Comencen a sortir moltes dones que diuen, a mi també em va passar això, a mi em va passar això...
Sí, però també perquè hi ha hagut un trencament de l'estructura de poder a Hollywood, eh? Això ho hem de tenir molt clar. I jo crec que això ha ajudat. Hi ha un catalitzador, que és que la societat està preparada a assumir això, i després, per un altre costat, hi ha un trencament de l'estructura de poder. O sigui, les majors estan caient en detriment de les plataformes de difusió de continguts online, que s'han transformat també en productores. Ostres, tu, que Amazon està produint sèries. Tu t'haguessis imaginat algun dia el Corte Inglés als anys 90, que seria l'equivalent de l'Amazon ara, produint cinema? No. I series? No. Doncs ara passa, no? Aleshores, jo crec que això és el que ho ha fet possible, també. Anys enrere, tu no podies denunciar això i continuar treballant. Ara... hi ha el catalitzador social i hi ha l'altre. I se'm faria estrany pensar que la confluència d'aquests dos temes, de forma intencionada o de forma casual, no ha tingut alguna cosa a veure-hi. Perquè els que estan caient són les vaques sagrades de molt enrere, en general, eh? També hi ha gent jove, però... el productor aquest que va caure primer, no me recordo...
Harvey Weinstein.
Sí, el Harvey Weinstein. Sí. Era una de les vaques sagrades de Hollywood.
Sí, se'n parlarà segurament d'ell en la cerimònia dels Oscars, que serà el dia 4 de març. Això sortirà, aquest tema. El tema, no només el senyor Weinstein, segurament, sinó el tema. Aquest sortirà i hi haurà reivindicacions que faran algunes actrius. Tot això és evident. Però aquesta relació... Clar, el món del cinema sempre trobes amb una sèrie de gent, sèrie de persones, nois i noies, que van a la fàbrica de somnis perquè voldrien ser triomfar en el món del cinema i tal. Això, hi ha persones, l'ésser humà, que està a vegades disposat al que calgui per aconseguir un paper, on sigui. I hi ha gent disposada a aprofitar-se d'això, que ho saben perfectament. Hi ha nois i noies que van i fan de cambrers allà on sigui per estar a prop de la indústria, per ser descoberts, el que calgui. I aleshores sempre hi ha gent que diu, bé, doncs aquesta noia, com que està molt bé, mira, si vols fer això, prometen coses. Escolta, Raoul Walsh i Errol Flynn, que eren amics, director i actor, tenien una tàctica per pescar noies que volien ser actrius. I... quan estaven en algun lloc i veien alguna que deia aquesta està bona i tal, feien un joc i començaven a dir, escolta, tu creus que aniria bé? Se la miraven, la noia no sabia de què passava, tu creus que quedaria bé? Oi, per fer el paper aquell, oi que sí que funciona? Sí, potser, sí, perquè realment tal, i començaven a fer aquest joc, la noia no en tenia res, els mirava, i finalment li deia, escolta, t'agradaria sortir a la pel·lícula, no sé què, tal, i ja l'havien pescada, no? I en realitat, després no hi havia res de res, l'havien pescada. Això encara és una part light de tot plegat, és una manipulació light, però n'hi ha d'altres molt més. Això, la Rita Hayworth i alguns productors, realment, havia hagut de passar per la guixeta, com aquell que es diu, no? Per aconseguir certes coses. Se n'aprofitaven els productors, aquestes vaques sagrades que deia el Cristian, utilitzaven, hi havia dones realment espectaculars, i els hi canviaven el físic, les transformaven, creaven un altre tipus de figura, i a canvi hi havia tota una manipulació. I també has de tenir en compte, no totes les noies tenien un bagatge cultural fort, a vegades hi havia noies, mira, amb pocs recursos intel·lectuals, i caien de quatre grapes. Què passa és que certament abans això no es podia denunciar perquè havies begut oli, i ara per sort les coses han canviat i pots denunciar-ho. Però fixa que si surts sol sempre és problemàtic. Has de tenir la sort que et segueixi molta més gent, perquè aleshores ja és un grup que crea una consciència social. Si només apareix un, aquell ho té pelut, eh? Si està sol, si el deixen sol. Ara això no està passant i això és molt bo.
Ens queden res, molt pocs minuts, i a nivell anecdòtic, avui, si voleu, trobareu la informació al nostre web, a cugat.cat. Hi ha una notícia que parla de les olors, que sembla que s'incorporaran per primera vegada a l'ordenança de sorolls de l'Ajuntament. La pregunta és, a vosaltres, Sant Cugat olora bé, o hi ha alguns llocs on hi hagi una olor identificativa desagradable?
A la plaça del Desmai, allà a la plaça del doctor Caltés, que hi ha una claveguera, allà moltes vegades passant-hi, Déu-n'hi-do, l'olor que surt d'aquella sí. Claveguera.
Ara, no sé si només estarà relacionat amb el tema de la restauració.
Pots pujar-hi de peus, que sí. Si jo fos el gestor del Mercat Vell, tremolaria.
Per què?
Cordons, perquè allò fa una olor fritanga per allà. Sí. Jo visc a la vora, no visc a la plaça. Però tot i que puc estar en acord o en desacord del que s'ha fet, que això seria un altre tema, però sí que és cert que des que van obrir els veïns estan emprenyats. O sigui, jo tinc amics que viuen allà que diuen que no
poden estendre... Molesten les olors?
No poden estendre la roba fora, al balcó. No poden. Diu, em surt amb olor a peix fregit. És que no pot ser.
O sigui que...
Estan empipats. Jo... Mira, fins a cert punt, què vols que et digui? No ho sé. Ara, crec que abans de fer això també podríem perseguir una miqueta més els gossos que pixen...
Els amos, els amos dels gossos.
Sí, els gossos.
Que pixen, que pixen, sí, els amos dels gossos, tens raó, que pixen i caguen, bueno, els hi dona la gana. O sigui, jo vaig haver de treure l'estoreta de davant de casa meva després que tres vegades me l'he trobat amb caca de gos, que clar, l'agafes, la fiques en una bossa i la llences, que has de fer una estoreta de pèl de coco.
Doncs amb aquesta anècdota acabem la tertúlia d'avui. Amb el tema de les olors, aneu pensant, eh? A veure on tenim els punts negres.
S'hauran de prohibir els fregits.
Pues mira...
Escolta, de tot, no és bo per la salut, eh?
Exacte,
no és bo, gens
exacte.
Bo per la salut.
Bueno, ja han posat un impost a les begudes ensucrades, suposo que el següent serà els fregits.
Clar.
Molt bé. Senyors, que vagi molt bé la jornada, que tingueu bon cap de setmana, us espero la setmana que ve.
Molt bé.
Gràcies, bon dia. Gràcies. Gràcies. Gràcies.